Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? És dijous, dia 16 de març, just aquesta setmana que tant n'hem parlat a partir del penal no xiulat Alberto, de les poques penes màximes que li assenyalen al Sabadell últimament, dues aquesta temporada, cap penal a casa. Des de novembre del 21, en 26 partits seguits, coincidint amb aquest debat, és curiós, i no passa d'això, no vull que sembli tampoc que és una especulació ni res per l'estil, però l'àrbitre que xiularà el Bilbao Athletic Sabadell d'aquí a dos dies sap el que és castigar un rival del centre d'esports amb un penal en contra. De fet, per segona setmana seguida, un àrbitre que ha xiulat un penal al Sabadell torna a impartir justícia amb els arlequinats de pel mig. El de la setmana passada, Deena Wolf, havia xiulat penal pel Sabadell als Pajaritos de Sòria. I el d'aquesta, Muñiz Muñoz, és el del penal al Johan Cruyff en el gol de Moja Keita en aquell 1-4 contra el Barça Atlètic. Insisteixo, curiós i ja, no té més història. Però només dos penals en tota la temporada i els dos àrbitres ara de forma consecutiva, un rere l'altre. Confiem que Muñiz Muñoz tingui més sort i sobretot més encerts a Lezama que Deena Wolf diumenge passat a la Nova Creu Alta.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González a les vies de so comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I de fet farem aquest minut ràpid i anirem ràpid a la Nova Creu Alta. El Real Madrid i el Napoli completen la llista d'equips classificats pels quarts de final de la Champions de futbol masculí. Ahir els blancs van tornar a guanyar el Liverpool, aquest cop 1-0, i els italians a l'Eintracht 3-0. Avui és el torn de l'Europa League i de la Conference, partits de tornada dels vuitens de final. En el primer cas, a 7:15, Fenerbahçe-Sevilla, amb 2-0 a l'anada pels de Sant Paoli, i Betis-Manchester United, 4-1 pels anglesos. A les 9, la Real Sociedad buscarà remuntar a casa el 2-0 del primer partit contra la Roma. A la Conference, Villarreal-Anderlecht també avui a les 9, amb 1-1 al partit de Brussel·les. De Burgos-Bengoetxea serà l'àrbitre del Clàssic aquesta setmana al Camp Nou, ja va xiular la final de la Supercopa. Gianni Infantino ha estat reelegit president de la FIFA fins l'any 2027, el suís no tenia cap candidat alternatiu i ha estat escollit de nou per aclamació en el Congrés dut a terme a Ruanda. El jove jugador gallec de Liverpool, Stefan Bajcetic, es perd el que resta de temporada per una lesió a l'adductor. Demà, per cert, primera llista de Luis de la Fuente com a seleccionador absolut. I per últim, Alejandro Davidovich ha quedat eliminat als quarts de final d'Indian Wells. El malagueny ha caigut contra el rus Medvedev 6-3 i 7-5. I ara estripem el guió. El sumari vindrà després. Anem a la Nova Creu Alta.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Saludem el Sergi Garcés. En teoria, en 8-9 minuts havia de començar la roda de premsa de Miqui Lladó. Sergi, em dius que va tot més ràpid del previst?
En 8-10 segons, si vols tu.
Ah,
més
doncs
que
mira,
minuts, que estem tots a punt, va.
Doncs escoltem-lo. Miqui Lladó en roda de premsa a la sala de premsa Miguel Creda, just abans del Bilbao Athletic Sabadell de demà passat.
Sí. Miqui, bona tarda. Et vull preguntar una miqueta per quina sensació tens de que s'estigui parlant tant d'aquests números dels 3 punts de Bilbao, 43 minuts de Logroñés, que ja ve el Barça Atlètic. Estem fent un gramassa, allò de fer una visió tan a mig termini, o ens estem anant de concentrar del que realment importa d'aquest cap de setmana?
No, a veure, jo crec que hem d'entendre la realitat. El dissabte juguem contra l'Atlètic Club, que és un filial i evidentment doncs té armes suficients per guanyar-te, però que va a cua de la categoria. Per tant, nosaltres també ens hem d'exigir la responsabilitat de sumar els 3 punts. És cert que després fora de casa les coses van com van i els partits són molt difícils, però és que ens els hem d'exigir. És imperatiu per nosaltres. En la situació en la que estem, ho necessitem. I després, si tens un partit a casa contra la UD que va per darrere teu i vas guanyant 1-0, és normal que també es pensi en 3 punts. Jo crec que l'important aquí és tenir la fermesa d'entendre que els necessites i has de fer el que sigui per aconseguir-los, i l'objectiu nostre doncs ha de ser 6 de 6 i si no podem arribar-hi doncs no l'haurem complert. Que no l'haguem complert no vol dir que tot se'n vagi a Norris un altre cop, però sí que hi haurà motiu suficient perquè algú aixequi la veu i digui: escolta'm, aquí hi havia un objectiu a complir i no s'ha complert. Crec que el partit del Barça sí que és un altre capítol completament diferent, però que hi hagi exigència en aquests dos partits és que hi ha de ser. Nosaltres hem de guanyar a l'Ezama i hem de guanyar contra la UD. Això és el que hem de fer. Després passarà o no passarà, i jo seré el responsable, si no passa, de poder reconduir la situació. No reconduir perquè no estarà mal conduïda, però sí de ser el responsable i el primer que hagi d'empantar per tornar a treure punts. Però és que el dissabte és que, bueno, ens juguem la vida, però claríssim.
Parles d'armes de l'Atlètic de Bilbao, és la segona vegada ja que no som el primer entrenador. El que volia preguntar-te és, des del gener ara a març, si ha canviat molt aquest equip?
Si ha canviat molt aquest Bilbao Atlètic.
T'ho lligo tot, perdó, amb la baixa de l'Alberto. No?
I sobretot si ha canviat molt aquest Sabadell de gener ara des de l'arribada de Miquillà de la banqueta.
Bé, l'Atlètic Club, a nivell de jugadors i els jugadors que hi haurà el dissabte a l'Ezama, hi ha alguns canvis. No tenien a Iceta encara el 18 de desembre. Per exemple, Unai Gómez, que l'utilitzant més de doble pivot i el transformant a línia de 3, no? entre central i lateral, ara sembla que està fent més el rol de mitja punta. Segueixen tenint a Duares i Goti, que són els dos extrems, doncs jugadors de molta qualitat. Segueixen tenint la mateixa línia defensiva. Crec que es protegeixen una mica més del que ho feien quan van venir aquí. Crec que tenen menys ímpetu d'anar pressionant endavant. Segueixen sent un equip, un filial, doncs molt a l'ús de tenir la pilota, de progressar buscant jugadors i espais, de fer-ho associativament. Crec que això ja ho feien quan van venir aquí a casa. És molt diferent l'Atlètic Club, per exemple, a l'Osasuna B. És a dir, ells també han millorat, també han fet passes endavant i també doncs s'han adaptat a la categoria, i això ho farà un partit doncs francament complicat. Respecte a la segona, no tenir Alberto sempre és una mala notícia, perquè evidentment és un jugador desequilibrant a l'últim terç. La idea de que si és o hi estigués d'inici contra el Múrcia era perquè ell també no fes aquest pas endavant en quant a confiança i a sentir-se partícip, i això va anar una mica doncs en detriment de Cristian Herrera en aquell partit. No hi és a l'Ezama, té el turmell una mica tocat. Tant de bo doncs puguem tenir-lo disponible contra Barça Atlètic, perquè no hi serà per sanció a la UD, i qui sí que hi serà és Cristian, però també hi serà Dieste, també hi serà Moja, també hi serà Pau Víctor, també hi és Chino, també hi és Gualda. Parlo d'aquests jugadors que podrien ocupar les posicions d'interior i punta. Per tant, en tenim suficients per la gent que surti d'inici, perquè també els haurem d'utilitzar els altres des de la banqueta, doncs facin un bon partit.
Només val guanyar aquest cap de setmana. Què li falta a l'equip per fer aquest pas? Sí, per ser més ofensiu.
El gol és el que et fa permetre guanyar partits. També no encaixar-ne és el que et fa no perdre, no? Per tant, jo crec que la premissa és la mateixa, és no encaixar, per almenys intentar assegurar doncs puntuar a fora de casa, que puntuar fora de casa doncs sempre és un bon resultat, però la nostra situació en quant a punts ens exigeix que, a part d'intentar puntuar, pensem també en els 3 punts contra l'Atlètic Club. No que hi pensem per decret perquè ells van als quests de la classificació, sinó perquè hi pensem com pensaríem si fos un altre equip. El fet de que ells doncs, no estiguin en la millor posició a la taula classificatòria. Per moltes coses serà vicissituds del futbol, partits que podrien haver guanyat i no han guanyat, per d'altres també serà per no, doncs, febleses segurament que tinguin, no? I això hem de ser conscients. Els equips de part baixa, la jornada 27, estan a la part baixa perquè hi ha coses que segurament han de millorar. Després, dins d'aquí hi ha un ventall, no? De podria estar més amunt, podria estar més avall, i juguem dos equips de la part baixa, segurament tenim els dos coses a millorar. Nosaltres estem fent passes visibles endavant en fase defensiva i atacant, doncs intentem trobar-nos no? cada cop millor. El dissabte per nosaltres és un partit que és que no podem fallar, ho dic de veritat, no podem fallar. Llavors, això és futbol, serà el resultat que sigui, però on segur que no fallarem és en la pàgina mental i les ganes que tindrem de guanyar el partit. Després el resultat dirà el que sigui, però en el que podem controlar, que és com volem ser com a equip, com volem anar pel partit i el que hem de fer, aquí crec que estarem bé.
Vull preguntar per un nom propi, Miqui, el de Raúl Baena. Amb els minuts que ha anat tenint, pocs de moment, des que va arribar, amb aquest d'agafar el ritme, agafar una mica el to, com el veus ara? Ell deia que ara ja es veu en aquest punt de començar a necessitar minuts precisament per agafar sensacions de joc, sensacions de tornar a tenir aquest puntet de velocitat fins i tot, o de sentir-se un altre cop futbolista. Com el veus tu i quin, entre cometes, pla d'actuació portes amb ell per aquest futur immediat?
Bé, el Raúl vaig parlar amb ell el dilluns. La meva idea era que contra el Múrcia doncs, pogués sumar més minuts dels que va sumar, perquè crec que la nostra feina és tenir el màxim de jugadors possibles al seu millor nivell, no? Hi haurà casos sempre doncs, més aspres on és més difícil i segur que tenim algun jugador de la plantilla doncs, en aquesta situació, és el que és, però hem d'intentar que la màxima gent possible estigui preparada per competir. Llavors el Raúl, després dels 45 d'Elda, no va tenir participació a la UD, va poder jugar 7 o 8 a Irún, a Múrcia la idea era que en tingués alguns més, van acabar 105, ell no estava content. El fet que ell no estigui content no vol dir que hagi de tenir més minuts, això a mi doncs més bastant igual, però sí que vaig parlar amb ell per mirar no, d'ajudar-lo, no? I de veure quins poden ser uns bons timings, no perquè el Raúl hagi de jugar per decret, sinó perquè està entrenant per poder jugar. Ha agafat el ritme, ha agafat l'espurna, ha agafat el posat un altre cop de futbolista, ell se sent bé i aquest cap de setmana doncs ha de tenir més minuts dels que ha tingut en les últimes dues jornades. Un altre punt de discussió és com està la seva competència directa, no? Que en aquest cas doncs, Armando Corbalán està arribant al seu millor moment de la temporada i ens alegrem d'això. Per tant, bueno, competència dura, qui surti, jo doncs, hauré d'explicar les raons, no? de manera interna, perquè crec que és important, però la bona notícia és que tenim en aquesta posició dos jugadors que estan molt ficats.
Si aquests 5 dies pot venir a marcar una mica del final de temporada.
Vas anomenar la paraula final, que dius que no es pot fallar, l'equip a fora de casa no ha perdut, però sí que és veritat que li falta
una mica la reflexió del que li falta a l'equip, trobar aquest aspecte golejador i continuar sent un dels més golejats, que això ho continua sent el Sabadell. Si això pot condicionar en definitiva.
Bueno, a veure... És a dir, tens dos partits on pots sumar punts i sumar punts evidentment et fa anar cap amunt, especialment si és de 3 en algun dels dos, i aquesta és la idea. Si sumem punts doncs seguirem avançant, tot i que ja ho he dit aquí, crec que aquest any encara doncs, haurem d'estar forts i preparats mentalment per contemplar els escenaris, no? El de l'èxit i tot va rodat i a poc anem cap amunt, que és un escenari possible, però també l'escenari doncs, que continuem en aquesta lluita permanent i ara traiem el cap i ara el tornem a ficar i a mi el que em preocupa és com estarem nosaltres com a plantilla i si som capaços d'enfrontar-nos valentment el que toquen en aquestes 12 jornades que queden. A mi és el que em preocupa. Jo ara veig que sí, veig l'equip doncs, molt ficat a nivell d'entrenaments, veig l'equip fent bons partits competitius, veig la gent bastant identificada, no amb, amb el que fa l'equip al terreny de joc en quant a estil, sinó amb la situació en la que estem. Us veig a vosaltres també doncs, segur que més encantats o més desencantats, però conscients de que l'any és el que és. Per tant, tot el que envolta el primer equip i tot el que envolta el club, veig els diferents actors amb l'energia per aconseguir que ens salvem, que és la meva única preocupació des de que vaig entrar el 27 de desembre. Llavors, que aquests dos partits són fonamentals, són fonamentals. Que si caiem ens hem d'aixecar, si caiem ens hem d'aixecar. Que si no caiem i tenim èxit, tenim l'èxit assegurat d'aquí a finals de temporada, tampoc és real. Dissabte, Lezama, amb totes les forces, tota la concentració, vestidor, cos tècnic, plantilla com a tal, club, premsa, afició, hem de guanyar el partit com sigui, sí? I si no el guanyem, hem de crear o hem de tenir una bona imatge per saber que no l'hem guanyat per les coses del futbol, però no perquè no l'hem volgut guanyar. Després parlarem d'UD i després parlarem dels 10 partits que encara venen. Ve l'hora de la veritat. I la veritat és que en teníem ganes i hem de donar la nostra millor versió, òbviament.
Digui una mica la meva pregunta i al final d'aquesta resposta. Què ha de fer l'equip per guanyar?
Què ha de fer l'equip per acabar de guanyar els partits?
Bueno, doncs són coses que hem estat entrenant. Hi ha moltes facetes del joc, evidentment, i entrant en detalls és una conversació, crec, diferent d'aquesta resposta. Hem de ser capaços de, des de camp propi, saber generar joc i saber com volem avançar i amb quin tipus de pilotes ens trobarem en situacions de tacar la seva última línia. Hem de també tenir la capacitat de fer-ho per parts, és a dir, si intentem progressar des del darrere en els primers minuts i tens una pèrdua, pots tenir un lastre que et sigui molt difícil de recuperar. Per tant, no, en aquest pla de partit de simple, complex, fer-ho gradualment crec que és important. Després hi ha estratègies per atacar a camp rival i per, no un cop estàs no sotmetent el rival, però hi ha camp contrari, com podem crear ocasions de gol, quines són les rutes, quin tipus de relacions hem de tenir. Crec que estem avançant amb això. Després de tot això, si l'afegeix doncs un tema de mentalitat i de voracitat, sobretot individual del jugador, en moltes situacions tu estableixes que la passarem d'aquí a aquí, farem això i buscarem aquest espai, però també el jugador decide en un moment i dir, doncs escolta'm, en vez d'anar a aquest espai, que és el que aparentment hem d'anar, doncs xuto des d'aquí i gol, no? I això també crec que és el pas encara que hem de fer, no? Si bé en fase defensiva doncs ens comencem a creure que som un equip difícil de superar, si hem aconseguit això, en fase ofensiva ja ens creiem que som un equip que pot generar joc, però ara n'hem d'estar inclús més convençuts i hem de començar a donar prova d'això, sí? No serveix només les paraules. Ara ho hem de fer amb fets, des de l'entrenament que està passant i després des de la competició, i en la competició com a equip, acceptant els errors que sempre hi són, sense que et frustrin, i amb la mentalitat de dir això va per aquesta direcció i ha d'anar per aquesta direcció. Hem de tenir mentalitat, ve un moment important a la temporada.
L'última part meva, com a mínim, no sé si a modo anecdòtic o no, que no ho és, segurament. Dos penals en el que portem de temporada, Dena Wolf la setmana passada d'àrbitre, Muñiz Muñoz aquesta setmana és el del Barça Atlètic, el del penal de Moja. Bé, no sé si t'ho agafes amb optimisme o no t'ho agafes amb optimisme.
No sé què dir, Sergi, no sé si... No sé què fer, és a dir, si dic sort, quina sort que tenim d'aquest àrbitre, no sé si ens el pitaran, si dic mala sort, no sé si no ens el pitaran. Bé, el de Mojo contra el Barça va ser clar i va ser en una passada fantàstica de Pau Víctor. Com es diu l'àrbitre del diumenge?
Muñiz Muñoz,
doncs farà la seva feina, evidentment, que són professionals i doncs sempre la fan, i escolta'm, si ens pot pitar un penal, doncs el rebrem amb els braços oberts, i si no, haurem de fer ocasions per marcar gols sense el penal.
Sí, l'última, aquí si l'equip aconsegueix aquest 6-6 primer global, llavors el Romés, espero l'Arça bé. No sé si
hem tirat la mirada una mica més enllà. Si contra el Barça Atlètic, si tot va bé, es podria veure més un equip de Miqui Lladó, és a dir, un equip més desacomplexat, no tan encursat defensivament parlant. Evidentment, tot això passa, si la pregunta ve si primer s'aconsegueix el 6-6.
Sí, ja et dic, jo crec que és anar per passos, vull dir, el dissabte vinent serà segon partit molt bonic entre dos equips d'aquí. Si l'agafes doncs amb resultats, no, doncs confiança, la gent també s'anima, no, i es crea un ambient una mica de rauxa i tot es fa més fàcil i es veuen coses doncs a nivell ofensiu que han costat més veure's, no, perquè la gent es deixa anar, hi ha un tarannà aquest més de realment passar a disfrutar d'aquest joc més que estar-lo patint, no? Aquest escenari és preciós, no? Però és com imaginar-me ara les meves vacances a partir del 27 de maig i on aniré, no? Vull dir, malauradament està molt lluny la setmana vinent, ja tindrem temps de parlar-ne. Espero que en parlem doncs d'on haver aconseguit resultats. Jo insisteixo, sempre estic preparat per les dues parts, no? La de que les coses han anat bé i per tant de seguir fent-les bé, les coses amb resultats no han anat bé i per tant ser el primer que intenti animar, intenti exigir i intenti corregir això. Crec que dissabte també tindrem gent veient-nos, que això és, no, és l'alè i la força per molts de nosaltres, pels jugadors també, com es va comprovar el dia del Múrcia. Crec que això va ser un gran fet que es va aconseguir. Per tant, demà últim entreno, dissabte partit molt important per nosaltres.
Última pregunta també. Si el partit de dimecres es pot condicionar un possible 11, una possible rotació de jugadors.
Sempre entens que hi ha partit dissabte i després un dimecres i sempre no has de doncs de pensar, no, a futuribles i pot condicionar d'alguna manera, però també canvis que hi puguin haver a l'11 d'inici, jo crec que no és, o sigui, no serà pel partit de després, i crec que molts jugadors comencen a estar bé per participar i ara és un tema d'escollir, no, la gent que ha de sortir d'inici. No juguem només amb 11, juguem doncs amb els 25 que som, tot i que en puguin participar doncs 16 com a màxim en un partit. Ja et dic, estem a 48 hores d'un partit que per nosaltres és important, ens el prenem molt en sèrio. Els dos equips voldran guanyar i nosaltres sortirem a per la victòria.
Doncs fins aquí, Adri, la roda de premsa de Miqui Lladó, el tècnic del Centre d'Esports Sabadell.
Doncs de seguida torno cap aquí, Sergi. Anem gairebé a mitja hora de retard respecte al que seria normal, però anem a recuperar on havíem deixat el fil a l'inici del programa i de seguida tornem allà.
Es comenta la recepció.
Hem escoltat ja Miqui Lladó, tindrem també a Raúl Ochoa, d'aquí una estona el truquem, ex del Bilbao Atlètic i del Centre d'Esports, i sobretot la presentació de la Volta a Catalunya avui a Sabadell, a una setmana vista del passi del pilot per la ciutat en final d'etapa aquí, i també una mica d'embol amb l'Oar Gràcia.
L'actualitat de la primera ref.
Bé carregadet avui, l'argentí Federico Andrada, nou davanter del Real Unión pel que resta de temporada. El punta de 29 anys procedeix de La Serena, de la segona divisió de Xile, i ha estat al Bari, al Vélez Sarsfield o a River Plate, entre d'altres. Ja s'ha entrenat amb els Girondarres i ha passat la revisió mèdica. Parlant de l'equip fronterer, per cert, el gol número 3.000 de la història de la Primera Federació l'ha anotat un andorrà, l'exarlequinat Marc Valés, en la derrota del Real Unión a Tajonar. I atenció a l'exarlequinat Ian González parlant del seu pas fugaz per l'Eldense al passat estiu.
Me pasó lo que me pasó, o sea, yo realmente firmo en Eldense, pero un contrato muy bueno, o sea, de verdad, muy bueno.
Estamos hablando que el Eldense es de los que más...
Miki lo sabe.
Da una horquilla para que la gente...
Entienda. Entre 150 y 200.000 euros al año.
Claro. ¿Entre qué?
150 y 200.000 euros al año, brutos.
En primera categoría.
Brutos.
Pero ¿qué pasa? Estoy una semana entrenando y mi cabeza me... Entreno lunes y martes y miércoles mi cabeza me dice no. No.
¿Cuántos días estás?
Literalmente el tercer día ya no quería ir a entrenar.
És un fragment del podcast Offsiders que s'ha fet viral, déu-n'hi-do, eh? Salaris de gairebé 200.000 euros a l'Eldense.
La notícia curiosa.
Gift Orban fa el hat-trick més ràpid de la història de les competicions europees.
Bueno, espérate que viene más, ojo que puede hacer el tercero, viene Orban, Orban, Orban! Bueno. Le va a caer el rechace, bueno. Orban, otro!
Concretament 3 minuts i 24 segons va necessitar el nigerià del Gent belga per fer-li 3 gols de manera seguida un rere l'altre a l'Istanbul Basaksehir ahir a la Conference League.
De quin partit no estarem pendents?
Del Sepsi Craiova, jornada 23 de Romania, avui a les 8 del vespre.
I a les xarxes socials.
Deportes i Finances, un clàssic en aquest tipus de rànquing, publica els clubs de Primera Federació amb més interaccions a Instagram del mes de febrer. I trobem el Sabadell entre els 5 primers, 5è de 40, Depor gairebé 300.000, liderant, com no pot ser gairebé d'una altra manera, aquest rànquing d'interaccions a Instagram. Darrere seu, Córdoba, 10.000 menys, Real Murcia, tercer, 155.000 interaccions a Instagram, el Castellón, 125, i el Centre d'Esports, quasi 90.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un exarlequinat al lateral esquerre, Víctor Espasandín, i també la waterpolista neerlandesa de l'Astralpool, Sabrina van der Sloot.
Hotel Suís.
Mira que se'm fa estrany haver començat el programa directe amb una roda de premsa, entre altres coses perquè estava prevista 10 minuts més tard de l'hora d'inici. Sergi Garcés, et recupero a la nova Creu Alta. No sé si és que l'entrenament d'avui dijous ha anat més per feina del que estava previst o què?
Sí, ha anat rapidet. Avui un últim entrenament, tot i que sí que avui és una de les sessions aquestes ja, habitualment de divendres, i això significa doncs, que ha estat un entrenament molt relativament suau, en aquest cas doncs, amb els jugadors que fa estona, eh? De fet, mira, ara veig aquí Juan Micarrión, però no perquè s'hagi estat entrenant més que la resta, sinó perquè s'està fent tractament d'aquesta ferida que continua tenint a la part de sota del genoll, de la qual n'hem parlat tant i tant al llarg de les últimes setmanes, malauradament per ell i per l'equip, i que això ha provocat doncs, que, com heu vist, que el míster és que ens esperava des de feia 5 minutets, s'ha assegut allà a la sala de premsa Miguel Quereda i amb aquest punt de pressa, per dir-ho així, per començar i anar per feina.
Sorprenent, perquè ja insisteixo que la roda de premsa estava previst per un quart de dues. Roda de premsa llarguíssima, Sergi, o sigui, més de 20 minuts.
Sí, ha anat llarguet el tema. És cert que hi havia avui respostes molt reflexionades, del Sant Cugatenc, de Miqui Lladó. Hi ha hagut respostes llarguetes també, i mira que t'ho diré així, sort que el torn de paraula som els que som, que al final hi havia avui tres mitjans, els companys de televisió i del diari, i evidentment nosaltres, i que no hi ha molta més premsa, si no això podria haver-se estirat, però molt més. Riu tant tu de les de Guardiola.
Sí, digne de Fidel Castro i els discurs d'aquests de no acabar-se mai, maratonians. T'anava a preguntar, alguna novetat respecte al tema baixes, més enllà del que ja hem escoltat de Miqui Lladó, o gairebé ho deixem on ho vam deixar ahir?
Mira, Carrión ha completat avui l'entrenament sense problemes. A mi l'únic dubte que em genera la presència de l'Andalús en aquesta expedició que demà, després d'entrenar-se per última vegada aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta, marxarà en autocar cap a Bilbao, és si el fet de no haver completat tota la setmana tots els entrenaments amb normalitat serà suficient com perquè Miqui Lladó l'inclogui, insisteixo, com a mínim a la llista de convocats. És l'únic dubte que em genera, però per la resta, de fet, com t'he dit, l'hem saludat quan marxava gairebé l'últim i ens comentava que ja era tot ok, que havia pogut fer un entrenament ja amb normalitat i que per tant ara sí, afortunadament, crec que podem dir que estem en aquest tram final com per poder tornar a incloure el de Chiclana en els expedients del Centre d'Esport Sabadell. La resta, el que comentàvem ahir, Adri, és a dir, a Tomàs no arriba, Jaume Pinyol evidentment no arriba, Sergi García, no cal que diguem que no arriba, i la resta, si no em deixo cap per aquí, doncs els ha comentat el propi Miqui Lladó, Alberto, no està al 100%, però de tota manera està sancionat, i per contra, Cristian Herrera i Adán Gurdiel, com dèiem ahir, com explicàvem també a l'hotel, doncs ja havien fet la sessió amb tota normalitat i porten tota la setmana entrenant amb normalitat, per tant no haurien de tenir cap problema, un cop més insisteixo, per entrar en aquesta convocatòria.
I com comentaves a la roda de premsa, el nom propi d'avui, amb la designació que s'ha fet pública fa una horeta, una mica més, Carlos Muñiz Muñoz serà l'àrbitre d'aquest Bilbao Atlètic Sabadell de dissabte a les 5 a Lezama. Es tracta d'un dels col·legiats més joves, 27 anys i només 2 d'experiència a la categoria, i amb una mitjana molt baixa, inferior a les 4 grogues per partit, i només expulsat a un jugador en 23 partits a Primera Federació. Amb el Sabadell, aquest únic precedent que deies, golejada 1-4 de la primera volta al Johan Cruyff, amb el penal favorable a l'equip arlequinat marcat per Moha Keita. També és veritat que va ser assistent de lateral en l'estrena de Lliga contra l'Elche l'agost del 2017, amb Toni Seligrat, 0-0 contra l'Elche a la Nova Creu Alta. I un precedent també amb el Bilbao Atlètic com a àrbitre principal, victòria 1-2 a la Planilla de Calahorra. En total podríem parlar, Sergi, d'un balanç força parell. 11 victòries locals, 8 de visitants, 4 empats. Per tant, home, si has de buscar un àrbitre amb aquesta descripció que faré jo ara, gairebé era l'únic, eh? Que hagi guanyat l'únic precedent, el Bilbao Atlètic, amb la temporada que estan fent, que hagi guanyat el Sabadell i que a sobre hi hagi un penal a favor del Centre d'Esports, és que només podia ser ell.
Sí, sí, demaneu un desig, demaneu un desig. Ja has vist que a Miqui Lladó se li escapava el riure gairebé sense voler entrar en el jardí ni saber realment cap a on afrontar la qüestió a l'hora de parlar d'aquest àrbitre que ha de ser jutge demà passat a Lezama, en aquest duel entre el Bilbao Atlètic, entre el filial de l'Atlètic Club i el Centre d'Esport Sabadell.
Per cert, confirmades també avui les sancions d'un partit a Eguiluz i a Gerena Barrena al filial Biscaí, també la d'Alberto al Sabadell. Era un pur tràmit, però han sortit ja les circulars de les sancions. Alguna cosa més per aquí, per la Nova Creu Alta, o marxem cap a Bilbao, Sergi?
Calma absoluta per aquí ja, a l'estadi de la Nova Creu Alta, per tant, tira cap a Bilbao.
De fet, marxaré a Vitoria, no a Bilbao, però amb un ex dels dos. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Portes giratòries.
Si recordeu, a la primera volta vam saludar en Doni Lacabe, que han estat el Bilbao Atlètic i el Sabadell, Joaquín Ezquieta, Gorka Guruceta, Iker Undabarrena, Jurgi Oteo, Íñigo Eguaras, Igor Cuesta o David Gallo. Ells, i també aquí saludem de seguida. Primer, com sempre, el perfil amb la veu de la Care Madrid.
Raúl Ochoa va disputar 252 partits com a professional a Espanya, anotant 21 gols. El vitorià va sorgir del juvenil de l'Atlètic Club el 1994 i va passar 4 anys pel seu filial, entre segona A i segona B. En aquesta etapa, el Bilbao Atlètic, el migcampista basc, va ser internacional a les categories inferiors, arribant a marcar 2 gols en el Mundial Sub-20 de Doha del 95, en el qual va arribar fins a semifinals. La primera aventura fora de casa va ser el 1998 al Racing de Ferrol i aquell mateix mercat d'hivern va aterrar per primer cop a la Nova Creu Alta. S'hi estaria un any i mig, aixecant la Copa Federació amb l'Eusko Sabadell, aquell centre d'esports ple de futbolistes procedents d'Euskadi. El 2000 va marcar el Chaves de Portugal, però 2 anys més tard va tornar de nou al Sabadell per completar la seva segona etapa com a arlequinat, la campanya del 2002-2003. En total va suar la samarreta quadres 64 partits, anotant 5 gols. Ochoa penjaria les botes el 2005, després de 2 temporades a la Murrio, ara equip de divisió d'honor alavesa, però aleshores a segona B.
Raúl Ochoa, ex arlequinado y también ex Athletic Zale. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Buenas tardes. Bien, bien, aquí estamos. Aquí estamos ahora, después de comer, descansando un poquillo.
A las puertas de un Bilbao Athletic Sabadell hemos dicho, pues llamamos a Raúl y que nos cuente un poquito su experiencia en las dos casas. Comenzamos, si te parece, por el Athletic Club, que la verdad es que, bueno, como siempre, no vamos a descubrir ahora la cantera del equipo bilbaíno. Da muchos jugadores que acaban llegando al primer equipo, aunque este año está colista, no hay manera que arranque y da la sensación que se secó un poquito esta generación. ¿La de tu época cómo era, aquella generación que salisteis del Bilbao Athletic?
Bueno, a ver, el Atleti ahora no vamos a descubrir el club y las dimensiones que tiene, ¿no?, a nivel histórico. Bueno, pues eso, ya sabes que el fútbol al final, pues igual también con el tema de las camadas, pues es tener un poco de suerte, ¿no?, muchas veces, y porque la manera que tienen de trabajar, pues siempre ha sido buena. Siempre ha habido jugadores que han surtido al primer equipo y bueno, pues quizás igual en este año no estén atravesando igual el mejor momento. Pero bueno, en nuestra época pues siempre, sí, de vez en cuando siempre subía algún jugador, vamos. Caso de, bueno, pues en el Athletic que yo estaba, pues el actual entrenador de Eibar, por ejemplo, Gaizka Garitano, Felipe Gurendez, que era compañero. Bueno, yo debuté en el primer equipo en tres eliminatorias de Copa del Rey. Bueno, pues siempre tenías ahí la ocasión, luego establecerse y quedarse, pues oye, depende de muchos factores, pero bueno, siempre ha habido jugadores que han saltado al primer equipo.
Yo te iba a preguntar por tu caso en concreto, porque tú siendo juvenil vas con la selección sub-19, sub-20, mundial en Doha, incluso algún doblete marcaste ahí contra la Alemania sub-19 y Chile sub-20 en el mundial este de Doha que comentábamos ahora. Del 94 al 98 en el Bilbao Athletic, ¿qué le faltó a Raúl Ochoa más allá de esos partidos en Copa del Rey para poder dar el paso al primer equipo?
Bueno, yo creo que también quizás ahí, más que le faltó a Raúl Ochoa, que yo creo que ya en ese momento hice todo lo que había que hacer, porque ya lo que dices era internacional, era internacional, jugué el Mundial, estaba en el equipo, en el filial que estaba en segunda división en aquel entonces, entrenaba con el primer equipo y básicamente pues necesitaba un poco de confianza o por parte del club o por parte del entrenador y un poquito todo, pues para coger y que hubiesen apostado por mí, ¿no?, definitivamente para poder quedarme en el primer equipo y no salir cedido, ¿no? En aquel momento sí que es cierto que hubo cambios en la estructura, porque es cuando llegó, si no recuerdo mal, Eusebio Ríos, gente de fuera de Lezama, que no conocían la historia, o sea, al final la trayectoria de los jugadores que estábamos allí. Se tomaron una serie de decisiones, pues no sé qué, en base pues a otros criterios, y nos tocó a muchos jugadores, la verdad, salir cedidos en aquel momento. Pues bueno, es pillar en el momento exacto, con la persona exacta, y quizás no tuve suerte ahí.
Luego vino la experiencia en Ferrol, que de hecho tu carrera es, salvando el Amurrio al final y evidentemente el Chaves en Portugal, equipos que ahora están en Primera Federación, el Racing de Ferrol, el Bilbao Athletic, el Sabadell, y aquí llegas el mercado de invierno de la 98-99, año y medio primero, te vas a Portugal y luego regresas. Esa doble etapa aquí en Sabadell con una Copa Federación, recuerdo que hace unos años te llamamos también cuando recordábamos el Eusko Sabadell. ¿Cómo recuerdas tu etapa aquí?
Yo la recuerdo muy bonita, la verdad. Estuve muy a gusto allí porque, bueno, primero también la primera etapa tenía compañeros también de aquí que habían jugado aquí y luego estaban allí en el Sabadell. Después es cierto que igual ahí, pues bueno, al llegar al mercado de invierno, pues bueno, fue un poco de adaptación, ¿no? La llegada. Pero luego ya con Valentí Mora y luego en la segunda etapa también, bueno, pues estuve muy a gusto, la verdad.
64 partidos, 5 goles, un doblete en enero del 2000 en Castalia en un 1-2, o sea que al final, y bueno, y me imagino el título de Copa Federación también, ¿no?
Sí, la verdad es que ahí cogimos, hicimos una gran competición, pues porque había un equipo bastante bajo y bueno, sí que es cierto que ahí estuvimos bastante solventes y bueno, y al final sí que nos llevamos la final, si no recuerdo mal, contra el Elche.
Sí, señor. Buena memoria.
Eso es.
Con sufrimiento, por eso en el Martínez Valero, con aquel penalti, etcétera, o sea que tocó sufrir hasta el último minuto para poder alzar el título. Acabo preguntándote, Raúl, ¿qué es de la vida de Raúl Ochoa ahora mismo? ¿Alguna vinculación con el fútbol, no? Me decías hoy que casi más como padre que no por ninguna vinculación de entrenador ni nada así, ¿no?
Eso es. A nivel profesional no tengo nada que ver con el fútbol. No estoy vinculado a ello, sí que es cierto que lo sigo como, pues bueno, pues como es jugador y como aficionado, por supuesto, y luego pues tengo al crío, al pequeño, pues que ahora mismo está jugando en el Deportivo Alavés, y bueno, y sigo sus andanzas para, pues porque al final, oye, como decía uno, sarna con gusto no pica y bueno, y con el chaval pues disfruta él y disfruto yo, la verdad, viéndole.
Este fin de semana, ¿cuándo juega él? ¿Qué día?
El crío juega el sábado a la mañana.
Iba a decirte, a ver si te coincide con este Bilbao Athletic Sabadell. Será la tarde el Bilbao Athletic Sabadell. Ya con eso lo remato, Raúl. ¿Vas mirando de vez en cuando qué hace el Sabadell, qué hace el Bilbao Athletic y demás o no?
Sí. Bueno, no como antes, pero sí que es cierto que de vez en cuando he hecho un repasillo ahí a la ref, a la antigua segunda B, ¿no? Y sí que es cierto que de vez en cuando ya le he hecho una ojeada. Ya le he hecho una ojeada. Ahí, bueno, pues en ese caso, a ver si tenéis suerte, ¿eh? Pero bueno, que gane, como se suele decir, que gane el mejor, ¿no? Que el que mejor juegue, pues... O el que haga mejor las cosas se lleve el triunfo.
Ya has visto que no me he portado bien. No te he querido preguntar tampoco aquello pronóstico, a ver con quién ibas de los dos, ni nada de eso. Raúl Ochoa, sí. Nada, que es un placer saber de tu vida. Es que ricasco, que vaya muy bien, que gane el chaval también el sábado por la mañana con el Alevín del Deportivo Alavés y nada, disfrutarlo. Un abrazo.
Pues muchas gracias a vosotros. Venga, quédate, que siga todo bien.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de tres quarts de dues dissabte. Demà passat a les 5 de la tarda a l'Izama. Aquest Bilbao Athletic Sabadell des de mitja hora abans a 2:05 a la sintonia del Sabadell en joc de Ràdio Sabadell. Ens estem fent un fart de saludar gent en euskera últimament entre el Real Unión, el Bilbao Athletic, la Real Sociedad B en el proper desplaçament, molt viatge a Terres Basques, a Euskadi, en les últimes setmanes, en els últims compromisos del Centre d'Esport Sabadell. Ara, però, toca parlar de ciclisme perquè Sabadell ja es prepara per viure el final de la quarta etapa de la Volta a Catalunya d'aquí una setmana clavada. L'edició 102 de la cursa ciclista arrenca aquest proper dilluns i dijous de la setmana que ve la ciutat acollirà l'arribada de la quarta etapa. Per això, Sergi Parc, què tal, com estàs?
Hola, Adri, com estàs?
Aquest matí s'ha dut a terme a l'Ajuntament, a Sant Roc, la presentació d'un esdeveniment que feia més de 20 anys que no es donava aquí a la ciutat.
Sí, 2001 va ser l'últim cop que Sabadell va tenir un final d'etapa de la Volta amb una crono per equips. Sí que va ser, per exemple, a Ciutat de Pas no fa gaire, el 2019, però no tenia aquest protagonisme, com diem, des de feia més de 20 anys i ja tocava. Ara entrem amb els detalls, Adri, però si et sembla, primer anem amb la vessant més institucional d'aquest acte de presentació i la satisfacció que hi ha a l'Ajuntament per acollir el final d'etapa. Comencem per escoltar la regidora d'Esports, la Laura Reyes, dient la importància que tindrà tot plegat i recorda també el vincle històric de Sabadell amb la Volta.
Per nosaltres és un esdeveniment que ultrapassa el caràcter eminentment esportiu i té un gran impacte a tots els àmbits de la nostra ciutat. Un esdeveniment esportiu que ve de lluny, ja Sabadell ha estat en diverses ocasions inici o final d'una etapa. Aquesta relació amb la Volta que s'inicia el 1946, la darrera ocasió que vam tenir el plaer de tenir-la a la nostra ciutat va ser el 2001.
1946, es va iniciar aquesta relació Sabadell-Volta, com recordava Reyes, i escoltem ara el regidor Lluís Mata, responsable també del programa Visit Sabadell, remarcant doncs, la importància que tindrà a la Volta a Catalunya per projectar el nom de la ciutat de Sabadell a tot el món.
Jo crec que aquesta inversió que fem des de l'Ajuntament amb diners públics estan ben invertits perquè projecten la marca arreu del món, i ho fa doncs, passant a l'helicòpter per la Torre de l'Aigua, pel Parc d'Olí, per l'edifici històric de la Caixa Sabadell, el campanar de Sant Fèlix, el castell de Can Feu, l'edifici de l'Ajuntament, el bosc de Can Deu o la zona moderna de l'Eix Macià.
Impacte en quant a imatge, impacte en quant a economia, restauració, hotels, etc. i els llocs més emblemàtics de la ciutat que es veuran arreu del món, perquè a més, Sergi Parc, estem parlant d'una cursa de màxima categoria del que està dins del programa UCI World Tour.
Sí, aquesta Volta a Catalunya des de fa anys, com dius, que està entre les millors del món. I en la línia del que deia el regidor Lluís Matas, també ha assistit a aquest acte de presentació el director de la Volta, el Rubén Peris, que ha fet èmfasi en aquesta difusió que té la cursa i com de beneficiada sortirà Sabadell.
Sabadell tindrà una difusió privilegiada amb el gran aparador a nivell mundial que és la Volta Ciclista Catalunya. Les imatges de la Volta es podran veure a tot el món. S'emetran a 190 països i en directe als 5 continents. Només per posar un exemple, mitjançant Eurosport, l'última edició va tenir 11 milions de telespectadors, només Eurosport. Amb la Volta, Sabadell tornarà a comptar amb els millors equips del món, els millors ciclistes, i es projectarà al món juntament amb la Volta.
Déu-n'hi-do les xifres, eh? O sigui, estem parlant d'una cursa que no seria el Tour, que no seria la Vuelta o el Giro, però déu-n'hi-do les xifres que deia ara el Rubén Peris, i encara no hem entrat en el terreny dels ciclistes, de la part purament esportiva, que també un cartell, si no em dius el contrari, no sé, els Primoz Roglic, Remco Evenepoel i companyia, que sí que venen.
El vols escoltar sencer dels principals corredors?
Som-hi, va, Rubén Peris.
La Volta arriba a Sabadell amb un moment esportiu extraordinari. Com sabeu, els millors ciclistes del món, englobats amb els millors equips del món, vindran a participar a la Volta, gràcies a que la Volta forma part de la màxima categoria que hi ha al ciclisme mundial, a l'UCI World Tour. Podrem veure corredors com el Remco Evenepoel, campió del món, el tres vegades guanyador de la Vuelta, Primoz Roglic, Richard Carapaz, Geraint Thomas, Chris Froome, Egan Bernal, Marc Soler i el guanyador de l'any passat, el colombià Sergio Higuita.
I si em deixes fer la falqueta, s'ha descuidat un.
Sí,
i David,
clau local,
i David de la Cruz.
David de la Cruz, que serà un dels líders de l'Astana, representant Sabadell, a més amb moltíssima il·lusió que afrontarà aquesta Volta a Catalunya. Una Volta, Adri, que s'inicia, com deies abans, dilluns a Sant Feliu de Guíxols. Tindrem temps, també en els pròxims dies, quan fem la prèvia més pura per aprofundir en el recorregut complet, però vaja, que avui ens centrem en aquesta quarta etapa en final a Sabadell. El pilot sortirà de Llívia i recorrerà 188 quilòmetres, la jornada més llarga d'aquesta 112a edició de la Volta a Catalunya, i escalaran tres ports de muntanya, la Molina, l'Alt del Collet de Sant Agustí i el Coll de Lligabosses. És a dir, que amb aquest recorregut, Adri, pot passar de tot, realment. No sé si l'escapada acabarà arribant, tant de bo perquè podria tenir De la Cruz aquí un bon protagonisme, si el gran grup serà el que acabarà triomfant i hi haurà una arribada massiva a l'esprint, però vaja, en tot cas, Peris descriu així l'arribada d'aquesta quarta etapa a la ciutat de Sabadell.
Entrarem per la carretera de Prats, arribarem fins a la ronda Zamenhof i encararem l'Eix Macià per tal de veure una arribada espectacular. Una arribada que pot ser un gran sprint, com pot ser una escapada, però el que sí que és veritat és que el marc de l'arribada és espectacular, les imatges de televisió seran magnífiques i s'arribi com s'arribi, el nom de Sabadell brillarà a nivell mundial.
Doncs ara només cal que els comentaristes diguin Zamenhof i ja ho tindríem tot. Sergi Parc, alguna coseta més que ens haguem deixat aquesta presentació d'aquest matí a les 10 a la plaça Sant Roc?
Simplement, Adri, recordar que també hi ha hagut el recordatori també en aquest acte de presentació que al final d'aquesta quarta etapa de la Volta a Catalunya servirà per tancar els actes commemoratius del centenari de la Unió Ciclista Sabadell, ja que per motius logístics no es va poder organitzar l'any passat, així que servirà això com a cluenda d'aquesta efemèride de l'entitat local.
Estarem entretinguts i no desconnecteu de Ràdio Sabadell, que la setmana que ve serà una setmana eminentment ciclista, també aquí a la 94.6. Una abraçada, Parc.
Adeu, Adri.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Anem a l'handbol. L'OAR Gràcia Femení té la primera oportunitat de segellar matemàticament la classificació per les fases d'ascens a plata. Per certificar aquesta gesta, el Sant Vicenç ha de perdre com a local davant del Gavà i l'OAR ha de guanyar el seu partit a la pista de León Orneo Alicante, un rival de la zona mitjana. La jugadora Clàudia Marrugat expressa la importància del duel d'aquest cap de setmana.
Els desplaçaments són més difícils que jugar a casa i són un equip que al final, quan vam venir aquí, ens van plantar cara i no necessitem estar a tope i reafirmar-nos com a equip, perquè al final venen, si esperem, unes fases i necessitem arribar fortes i, per tant, guanyar aquests equips amb contundència. No podem patir i ni molt menys jugar-nos perdre aquest partit, que és molt important.
A més, les noies de Carol Carmona també tenen la intenció de retallar-li punts al líder, al Mislata, que va guanyar ahir el seu partit avançat d'aquesta jornada davant de l'Onda i s'ha posat momentàniament, virtualment, amb 3 punts de marge respecte a les verdiblanques. Marrugat, encara volent quedar primeres, veu la segona posició com un triomf a la temporada.
Tenim clar que també podríem quedar primeres si les punxessin, però aquestes jornades que els hi queden per elles en principi són fàcils i bé, sabem que una segona posició també és molt, bueno, molt exitosa. Òbviament que la primera seria, bueno, una sorpresa en realitat, perquè portem tota la temporada en aquesta posició de segona.
No és per posar-li aigua al vi, però el Gràcia afrontarà 2 desplaçaments consecutius en pistes complicades. La setmana que ve a la Roca hi haurà de treure a relluir la seva millor versió si no vol complicar-se aquesta classificació per les fases. De fet, les gracienques només han perdut 2 partits en tota la Lliga i un d'ells va ser justament contra el rival d'aquest dissabte. Això sí, va ser aquí a casa. Per la seva part, a la primera nacional, l'OAR Gràcia masculí vol tornar a aixecar el vol després de la dolorosa derrota d'aquest cap de setmana contra el Sant Esteve Sarrovira. Els de Pere Llats rebran el Mataró, equip que es troba a la part baixa de la taula i que només ha guanyat 4 partits en tot el curs. Bernat Correro, capità de l'OAR, explica l'evolució durant la Lliga de l'equip rival.
Ells van començar la temporada molt fluixos. De fet, pràcticament, jo crec que el Nadal tothom hagués assegurat que baixaven, o se n'aportaven 2 punts o una cosa així, estaven molt, molt, molt fluixos, però bueno, ara sembla que han despertat una mica, estan sumant punts i està clar que vindran aquí amb poca pressió, diguéssim, perquè al final, en general, tots els equips de zona baixa saben que contra equips de dalt no tenen l'obligació de puntuar.
Amb la segona plaça que dona l'últim lloc a les fases d'ascens a 4 punts de distància, els graciencs no poden fallar més, a més d'esperar unes quantes punxades d'arribals directes per remuntar llocs a la taula. Correro confia arribar a aquestes posicions i recuperar-se d'aquesta última desfeta que dèiem.
Encara poden passar coses i que al final, com que nosaltres també hem de jugar contra rivals directes, és a dir, l'únic que, diguéssim, no podem retallar-li punts de tu a tu seria el Sant Cugat, perquè no juguem contra ells. Llavors, aquí ells sí que s'haurien de deixar diversos punts. Bueno, veurem que al final, de moment, nosaltres recuperar-nos.
Horaris, dissabte a les 5 de la tarda. Aquesta visita a Terres Alacantines del femení per jugar contra l'Alicante a la divisió d'Honor Plata. Una hora més tard, a les 6 al carrer Bocaccio, o Art Gràcia masculí, Joventut en Vol, Mataró. Informacions en format desbreu. Aquesta tarda el Casal Pere IV acollirà una taula rodona en el marc de la commemoració del Dia Internacional de les Dones a partir de les 6 i amb la moderació del company d'aquesta casa, Pau Vituri.
Falta la desigualtat, dones i èxit esportiu, amb tres ponents d'autèntic luxe. Dues d'elles, a més, amb relació directa amb l'esport sabadellenc, la boia de la ciutat i capitana de l'Estelpool de waterpolo femení, Maica García, i la bracista del Club Natació Sabadell, Marina García. Completa la tripleta de tertulianes l'atleta professional de curses de muntanya, Núria Piques. A més de les seves exitoses trajectòries, les tres esportistes explicaran també els obstacles que s'han trobat al llarg de la seva carrera. A més, hi haurà servei de cangur per infants d'entre 3 i 14 anys. L'atleta de la Joventut Atlètica Sabadell, ara que parlem d'esport femení, Sofia Santa Creu, ha estat triada millor atleta Generació Atletisme 2022 per part de la Federació Espanyola d'Atletisme. Dissabte rebrà el premi a la gala de l'atletisme espanyol. Recordem, entre altres coses, el 2022 Santa Creu ha estat or a l'europeu de 5.000 metres marxa a sub-18 i també millor marca espanyola de tota la història, els 10.000 marxa amb 47-38. Futbol sala, ja tenen rival els dos equips sabadellencs. El Cerdanyola serà el contrincant del Natació Sabadell a la següent eliminatòria als vuitens de la Copa Catalunya. Era el rival que faltava i ahir els cerdanyolencs van guanyar per 0-3 a la pista del Sarrià. Es jugarà al Pavelló Nord aquesta eliminatòria. La Pia també jugarà a casa, rebrà el Mataró. Per tant, quatre equips de segona B cara a cara. Si Pia i Club fan els deures, es trobaran després als quarts de final. I avui, per cert, hem de conèixer el nou calendari de la segona fase de la segona catalana de futbol territorial. Això sí, no se sap el calendari, però sí la distribució de grups, perquè el marcava la classificació. El Sabadell Nord, enquadrat amb el Berga, amb l'Olímpic en Fatjó i amb el Taradell, té 4 punts només de marge respecte a la permanència. Salvatge del tot el Tibidabo, que haurà de jugar contra el Gironella i el Voltregà, li falten pocs punts per salvar-se el Can Rull Rómulo Tronchoni, que compartirà grup amb el Sant Quirze, amb el Vic Riu Primer i amb el Sant Lorenzo. Ràpidament, demà tindrem estadístiques, tindrem a Dieste i Armando parlant del Bilbao Atlètic. Parlarem una mica de la història de les visites de Sabadell a Bilbao, també d'aquest club dels apercebuts cada cop amb més jugadors del centre d'esports a una targeta del càstig i, a més de tot això, Sabadell B, futbol juvenil, waterpolo o futbol sala.
Hotel Suís.
30 segons i seran les dues. Només em falta enviar-vos una abraçada des del control de so del Toni González i també com estudiant en pràctiques del Raül Medina. Bon dijous, passeu ara a Notícies Migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.